Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final. Benvinguts als Solidaris. Quan truquem a la porta de casa del Leo, a Sabadell, el primer que sentim són les rialles d'aquest nen de 6 anys i els crits eufòrics del seu germà petit, el Nil, que en té 3. Els seus pares, l'Òscar i la Mònica, ens conviden a passar enmig del rebombori de les criatures. Avui coneixerem la història del Leo, el gran, diagnosticat als 11 mesos amb la síndrome d'Angelman, una malaltia genètica rara i, de moment, sense cura, que afecta el sistema nerviós i que provoca, entre molts altres símptomes, retard en el desenvolupament, discapacitat intel·lectual severa, epilèpsia, hiperactivitat i absència de la parla. El Leo, un petit príncep meravellós, ros i d'ulls blaus, és un nen no verbal. Quan tenia 2 anys, gràcies a l'Associació d'Afectats per la Síndrome d'Angelman, l'Òscar i la Mònica van descobrir una tecnologia de suport que podria ajudar el seu fill a expressar-se. Es tracta d'un comunicador portàtil, una espècie de tauleta que sempre du penjat al coll i que s'ha convertit en la seva veu. A través de pictogrames, el Leo pot dir com se sent, si li fa mal la panxa, si vol jugar a pilota, si vol dormir o si per berenar prefereix una pera o un flam.
Pera. Ah, bueno, pera, sí.
També n'hi ha pera, sí. Flan.
Aquesta tecnologia ha permès al Leo i als seus pares fer un salt endavant en el seu benestar. Malgrat les dificultats pròpies de la malaltia, tots hi han guanyat en qualitat de vida i el Leo en autonomia. Fa uns mesos, la Fundació Romper Barreres, de Barcelona, que promou l'ús d'aquesta tecnologia de suport per a les persones amb discapacitat, les seves famílies i per a entitats i professionals, va premiar el Leo en la categoria individual en uns guardons que han arribat a la 10a edició. Com acostuma a passar, el que és preocupant de tota aquesta història és que una tecnologia d'aquestes característiques que tants beneficis aporta no estigui a l'abast de totes les famílies. L'Òscar i la Mònica s'han gastat més de 2.500 euros en el comunicador i els accessoris que necessita. Això sense comptar la formació que han de fer regularment per poder-lo fer servir. Com demostra el Leo diàriament, la tecnologia, sovint demonitzada, pot ser una gran eina al servei de les persones, però cal que sigui universal.
Solidaris. Tothom té una història. Divendres 5 de la tarda, Sabadell.
Què faig si m'ofega la calma? Necessito explicar-t'ho a tu. Me'n vaig, però no puc anar gaire lluny.
Hola, bona.
Què és aquest petitó?
El Nil.
Hola.
Està content, Leo?
Sí?
Anem a menjar. Anem cap a dintre, va, vinga, va.
Que no t'he saludat.
He sortit ara de l'escola.
Sí, acabem d'arribar.
Acabem d'arribar.
Em quedes tu.
Vinga, Leo, tu també. Corre, corre, corre.
Em quedes tu.
Anem al Leo.
Òscar i Mònica, com esteu?
Molt bé, una mica nerviosos.
Òscar Sant Nicolàs té 44 anys i és funcionari de la Generalitat. Mònica Saavedra també en té 44 i és psicòloga. Són els pares del Leo i del Nil.
I enfeinats. Esteu sí. Amb el Nil i amb el Leo, que són els vostres fills. Hola, Nil.
Hola.
I el Leo? El Leo té 6 anys i el Nil en té 3. I acaben d'arribar...
Bona tarda.
Bona tarda, Leo. I acaben d'arribar de l'escola.
Toma, Nil. Però si hem d'estar en silenci, si no, no s'esperava bé. És el que tiene, no?
No passa, és normal.
Adéu, 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 adéu.
Fins ara. Nil, després pugem, val? El Nil i el Leo s'han anat amb la Mònica dalt, a la sala de jocs, per poder parlar doncs, amb més tranquil·litat. El Leo ara té 6 anys.
i utilitza aquesta tablet, no? Aquest comunicador, per poder-se expressar. Per què? Per què ho necessita?
El Leo va ser diagnosticat en 11 mesos amb la síndrome d'Angelman. És una malaltia minoritària que, entre altres coses, doncs, fa que el Leo sigui un nen no verbal. Llavors, fa 2 anys, a través de l'Associació de la Síndrome d'Angelman Nacional, es va iniciar un projecte de la tecnologia per donar veu a nens amb síndrome d'Angelman, i allà van començar, van conèixer aquesta tecnologia i van decidir implementar-la a la nostra família i tractar de donar-li una veu a Leo, encara que sigui una veu tecnològica, doncs per nosaltres que ens digui si té gana o li fa mal alguna cosa o el que sigui, és molta informació que bueno, al final serà la seva manera de comunicar, i així ho estem entenent des de la família i tot el seu entorn a l'escola, la família en general i els seus amics i tal, ja coneixen aquesta tecnologia amb la que s'expressa el Leo.
Quines afectacions té aquesta síndrome? Ens estàs dient que és un nen no verbal, per tant el tema de la comunicació és nul, i clar, també és una malaltia poc freqüent, no?
Un de cada 20.000 naixements es troba amb la síndrome d'Angelman. El cas del Leo és un tipus d'elecció, que és la màxima afectació, a més és tipus 1, amb la màxima afectació que es pot trobar, però bueno, doncs té discapacitat intel·lectual severa, com he dit, ausència de la parla, té epilèpsia, insomni, hiperactivitat, escoriosis, problemes de deglució. Hi ha una sèrie de llistat, no, que el Leo, evidentment, algunes les té i altres no. Hi ha algunes que són generals, no, com l'epilèpsia, l'insomni, normalment són generals, però bueno. Des que es van dir el diagnòstic fins ara, doncs n'hi ha moltes coses que m'han dit que el Leo no ho faria i avui ho fa. O sigui que la literatura mèdica està aquí, però ens fixem més al dia a dia del Leo.
Clar, has dit abans que aquest diagnòstic arriba als 11 mesos, entenc que el Leo va néixer bé?
Sí, 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 fins i tot la meva dona Mònica es va fer una prova en sang quan estava embarassada i no va detectar la síndrome d'Angelman, o sigui, no va ser fins als 6 mesos que van començar els metges, bueno, que el seu perímetre cranial no creixia a la normalitat que hauria de correspondre, es van començar a preocupar, no? Perquè una cosa és que no creix, que jo li deia al metge, hòstia, si no li creix un braç, hòstia, no em preocuparia, però el tema del cap sí que em preocupa, no? I bueno, després ja va començar a fer una sèrie de moviments estranys amb els braços, era com si volgués començar a reptar, però el seu cervell no el deixava, no? I ja van començar un periple de metges, no? d'hospitals públics, privats, fins que vam aconseguir un ingrés aquí al Taulí als 11 mesos i bueno, als 10 mesos vam aconseguir un ingrés i ens van dir que farien una prova genètica i bueno, aquí es van espantar i va resultar ser evident el síndrome d'Angelman.
M'imagino el periple per arribar al diagnòstic.
Sí, és dur, no? Perquè de vegades vas a, no sé, jo recordo a Sant Joan de Déu, un pediatre de Sant Joan de Déu ens va tractar com, hòstia, sou uns pares primerizos, el nen aquest està bé, és com, sí, però veiem alguna cosa que no funciona com hauria de funcionar, i tracten com, està loco, són uns pares primerizos, però els pares i les mares noten alguna cosa que no va bé. No esperaven amb la gravetat de la síndrome d'Angelman, però alguna cosa no funcionava bé. El nen amb 6 mesos no gatejava, no va deixar de fer balbuceos, li costava la deglució, i bueno, va ser així una mica...
Dur, sí, duríssim, sí, sí. Bueno, duríssim.
De fet, jo vaig diagnosticar el Leo, perquè nosaltres...
Tu?
Sí.
I això?
Nosaltres vam estar a l'hospital, no?, al Taulí, i va vindre una genetista, i va començar a fer unes preguntes molt estranyes. Hòstia, sou morenos i el Leo és rubio, con ojos azules, té al cap una mica de plagio, però té molta força, però vol gatejar, però no pot. I sempre té sonrisa, riu molt, no? I tal. I bueno, d'això se trata, no? Que sea feliz. Vam estar allí 2 dies ingressats, li van fer la prova genètica i es van dir, mira, marxo de vacances i ja quan tornem de vacances ja parlarem. I això a mi me olió mal.
Clar.
Bueno, em vaig quedar amb el nom de la genetista, la doctora Gabau. Vam marxar aquell mateix dia que es van donar d'alta de vacances a un càmping i aquella mateixa nit, doctora Gabau, genetista taulí, dona la casualitat que el parc taulí és hospital referent al síndrome d'Angelman. Vaig veure una conferència d'aquesta genetista i a les 2 de la matinada vaig despertar a Mònica i vaig dir, Mònica, el nen té síndrome d'Angelman. I així.
Perquè què us diuen els pediatres?
Bueno, que tenia una mica de retard motor, que no es preocupessin, que cada nen va al seu ritme, bueno, coses així que...
En vau visitar molts?
Sí, 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 sí.
Com quants?
Com 10 pediatres.
I tots amb aquesta tesi,
sí, bueno,
diguem-ne,
sí, la tesi
amb aquest diagnòstic.
Jo després de veure tot això, no, de viure amb aquest tema, jo penso que els metges, bueno, no es poden mullar sense una prova objectiva, genètica i tal, no es poden... Al millor algú sí que podria tindre una petita sospita, no? Però no es poden mullar, no et poden dir que ho entenc ara, no? Arribar a un diagnòstic així és difícil. Nosaltres vam insistir molt, però si no haguéssim insistit, haguéssim aconseguit el diagnòstic, doncs, als 2 anys o any i mig del Leo, que és quan s'adona normalment. Vam insistir molt.
Clar, ho has dit abans, no? Les perspectives que us donen són nefastes.
Sí.
Però vosaltres, i tal com l'hem conegut avui, no? I l'estem coneixent, ara està jugant a l'habitació de dalt amb el seu germà, es nota que és un nen estimulat, no? I que rep molt, molt bé, no? Tots aquests estímuls.
Sí, mira, per exemple, es van dir que tenia molta probabilitat de no caminar sol, es van vindre que com si fos un... pràcticament que no faria res, o sigui, és com... que me... tinc un bebè que és guapíssim, amb ulls blaus, no sé què, m'estàs dient això, és com... no puede ser, no entrava en nostra cabeza, era com... I sí, es van dir un munt de coses que no faria el Leo. Ara, tornant el cap enrere, no, m'emociono una mica perquè jo fa molt de temps que no penso ja en el passat, no?
Uh-huh.
Em centro en el present del Leo i tot això de vegades el recorç aquest m'entra mal cos, no? De,
et trasbalsa.
Sí, sí, es trasbalsa una mica. Però recordo això de tots els nos que es van dir que no faria i tot el sí que ha aconseguit el Leo. El Leo va en bicicleta, va cada dia a la seva escola caminant, o sigui, té una vida feliç, no sé, és un nen molt estimat... No sé, m'emociono d'ell perquè és que la veritat és que és per emocionar-se, no?
De tots els progressos,
els
no?
Els progressos que ha fet. Jo quan veig el meu fill saltar el salting és com, estic flipando, no? És com...
No, perquè al final l'objectiu també dels pares és criar persones el més independents,
sí,
possibles,
sí,
no?
Sí, sí, és cert també que hem fet molta feina amb el Leo, eh? Hem fet moltíssimes teràpies, moltíssim, bueno, intensius, hem arribat a fer teràpies de 8 teràpies a la setmana, no? Quan ell tenia 1 any, 2 anys, 3 anys, 4 anys, i bueno, continuarem amb teràpies, però des d'una vessant més diferent, no? Per exemple, fer-lo a casa, no deixem les teràpies, però amb més tranquil·litat. Tenim un altre fill que té 3 anys i també hem de fer feina més.
Que és una, o sigui, revolució, com hem vist.
Molt. Són les dues, no sé, hiperactius els dos. O sigui, el Leo és hiperactiu per la síndrome d'Angelman i l'altre és per la seva edat, però...
Sí.
Però sí, és una... L'arribada del Nil també ens va ajudar molt a viure una paternitat i una maternitat molt diferent, encara que també hi ha molta por, no? Perquè dius, ostres, és que el cas del Leo m'ha tocat, no? És com... te toca aleatoriamente, no? És el tipus de l'Angelman que té el Leo és que te toca i ja està, no? És... mira, una pèrdua genètica en el moment de la concepció i... però clar, amb el segon, encara que va ser un nen molt mirat, no?, per les metges, no?, d'aquí al taulí i tal, van fer moltes proves a Mònica, era com, vale, sí, muy bien, l'Angelman no va ser Angelman, però entra una altra vegada al bombo de la resta de malalties minoritàries, que de vegades, si estàs aliat a tot això, no ho saps, però n'hi ha moltíssimes. Però si el pensament cap al futur és, hòstia, què passarà, no?, quan no estigui jo.
Se'n sortirà.
Quan no estigui la seva mare, no? Que, mentre estem nosaltres no hi ha problema, però quan no estiguem nosaltres, què passarà?
Oblidava les fonts que guarien els mals, enyorava un hivern que no havia arribat, somiava en un son.
M'imagino també amb un nen petit, amb una criatura, el fet de no poder expressar-se, aquesta gestió de les emocions tan important, no?, en aquestes edats primerenques, no?, que no tenen les eines per explicar què els passa. Com ho vau viure, tot això, també?
Clar, el ser no verbal et comporta que al final les conductes disruptives surtin per algun lloc, no? I ara està aprenent, però gestionar emocions o esgarrapar, no? El t'estima molt, no? Doncs t'abraça molt i t'apreta molt i és com, ostres, tot això s'ha d'anar a aprendre, no? I tu aprenent amb ell, no? I, bueno, és viure amb això i anar aprenent. Ell aprenent de nosaltres d'ell i fer... tractar de portar la vida el més normalitzat possible.
Mm-hmm. Aquesta tecnologia de suport, no?, aquest comunicador, com us n'assabenteu vosaltres de que existeix això, de que pot ser una eina molt útil, no únicament per ell, sinó també per vosaltres, per aquest progrés també, no?, que pot fer a nivell expressiu?
Nosaltres va començar l'Associació Síndrome d'Angelman amb un projecte de donar veu als tractar, no?, de... es deia comunicació per nens amb síndrome d'Angelman, vam entrar aquí i amb l'empresa BJ Adaptaciones, que està aquí a Barcelona, que són els que propietaris d'aquest programa, utilitza un programa informàtic que es diu Grid for iPad. I al final és un comunicador, està format per aquest programa, més un més l'iPad, més uns altaveus que porta aquí, que són de Toby Dynavox, que fa aquest volum extra, no? I vam començar aquí a fer una mica nosaltres de formació, de cursos, i bueno, la primera fase va ser que l'entengués que aquest comunicador serà la seva veu, la seva forma de comunicar. I bueno, al principi és això, no? Si et donen una guitarra, el primer que fas és començar a rascar, no? I pues és igual, no? Va començar a tocar, que ja és difícil per ells, no? Perquè els nens amb síndrome de Down li costa molt fins i tot treure un dit per tocar una pantalla, no? I va començar, pues, això, a toquetejar, a veure, tal, i quan deia fortuitament mama o papa, ostres, m'ha dit mama, m'ha dit papa, hola, molt bé, Leo, mira tu, tal, no sé què, no sé quant, i així van començar. Bueno, aquesta és la manera, no? Perquè al final tu li dones al model, amb mitjançant els pictogrames del comunicador, i el dona la resposta i va aprenent, però al final és com el nostre segon fill, no? Okay. Li diem moltíssimes paraules, perquè des que va néixer, fins que un dia que passa un any o dos, et diu mama, papa, aigua, no? Això és el que diuen, no? Doncs el Leo va començar igual, lo que, clar, triguen més temps clar, és que tenen una discapacitat intel·lectual molt severa al Leo, i no li podem demanar una velocitat verbal com a una persona que parla, no? Amb un comunicador, li hem de donar més temps, hem d'esperar més, potser això està ordenat per carpetes, s'ha de buscar la carpeta al menjar, s'ha de donar la situació, ha d'estar tranquil, no deve molts estímuls perquè l'esper, o sigui, és complicat, i a més una formació que necessites per editar el comunicador i per ensenyar-li tu, que Mònica i jo portem temps fent cursos, formació. Per tant, també hem treballat amb logopedes especialitzades i hem treballat també amb aquest aspecte, amb logos, per amb tant, professionals que ens assessoren.
Ha sigut un aprenentatge per tots.
Sí, per la família. Sí.
Per la família.
Sí.
Com us ha canviat la... No sé si dir qualitat de vida al final, no? Podem dir-ho així?
Sí. Guanyem, passem de no tindre una eina amb qui comunicar-nos més amb senyals, que Leo se comunicava molt de petit amb senya, bueno, senyalant, clar, si et senyala a nevera, pots intuir que vol menjar, però què vol menjar de dintre? Amb això sí que podem, tu pots dir, a mi jo triga més, o et diu dues vegades iogurt, o tres vegades iogurt i una vegada poma, llavors entenem que vol un iogurt, i tu li mostres, i si ell encara repeteix iogurt, iogurt, és que vol un iogurt.
Clar, aquest comunicador està en català, en castellà?
Nosaltres, bueno, a casa parlem castellà, català, mesclem, fem un mig-mig, i a l'escola català, doncs ell va a la seva escola, ja ho posa en català, ja va a l'inici, tenim aquí, quan vol canviar canviem d'idioma i cap problema. Al final el pictograma és el mateix, o sigui, el pictograma de menjar, de donar, o de poma, o llet, o el que sigui, o un animal, sempre serà el mateix, l'únic que canvia el so. I la paraula. Sempre anem als animals, anem al gos, no? O anem al porc, no? I tenim el porc en català.
Porc. Cerdo.
Però el pictograma, el dibuix és el mateix.
És el mateix.
És, o sigui que...
És una tecnologia a l'abast de totes les famílies?
No. Penso que no, perquè aquesta és de, bueno, és de la més econòmica. Estem parlant de que el comunicador aquest d'aquí que tenim de la sobretaula són uns 1.300 euros, el programa, els altaveus i l'iPad, i com que tenim un segon, el programa l'aprofitem, però l'iPad també s'ha de pagar, i les fundes i tal, i l'altaveu. Nosaltres tenim gastats més de 2.500 euros en tecnologia per al Leo, sense comptar la formació, més formació que hem pagat als professors, perquè educació tampoc ho paga. Leo està en un col·legi ordinari, i nosaltres ens fem càrrec de pagament dels professors, i estem agraïts perquè els professors estan motivats, tenen ganes d'ensenyar el Leo amb aquesta tecnologia, volen aprendre a ells i utilitzen les seves hores, de les seves dies de festa per formar-se i per ajudar el Leo. O sigui, estem agraïts en aquest sentit. Però clar, s'ha de pagar. Si una família no té recursos, no pot pagar. I estem parlant que aquest comunicador és bàsic, però n'hi ha comunicadors de 5.000, 4.000. I això no entra per la seguretat social.
És una tecnologia que s'anirà adaptant a mesura, o es va adaptant a mesura que el Leo... Es va fent gran?
Clar, el Leo és un nen que ha començat ara, és un, diguem-ne, un aprendiz de tot això. A mesura que ell vagi dominant encara més, el comunicador s'ha d'ampliar el vocabulari, s'ha d'anar ampliant, sí, sí.
Ara si et sembla que baixi la Mònica, perquè li vull fer la part de l'escola i la part final de... Bueno, una mica perspectives de futur, bueno, perquè així també us escolto els dos. Perfecte. Et sembla bé?
Vale, sí,
val.
Dejamos.
Sí, no, com molt intens,
sí,
no?
Sí, sí, no, perquè a part és que ja és el que te, que jo de
sí, remoure.
Psicòlegs i tal, sí, de anys anteriors, sí, perquè has de crear una base per superar tot això. Si no tens una base forta, te vas a caer, o sea, és com...
Si tu no estàs fort...
Me dijeron el día 22 de agosto, tiene tu hijo esto, y me adelgacé 16 kilos en un mes. O sea, era como... Pensaba que me iba a morir.
Fui a buscar el sol, algo que perdí, pensando tanto en mí.
Pues tengo una hora ya, Leo.
Ah, pues que la posi ella.
Que la posi...
Voler. La posi...
Posar.
Ella.
Ell.
Aquí. A veure, posa aquí.
Aquí, Leo, aquí. Sí, el papa està...
Volta'l. Sí.
Ara anem a buscar-lo, cariño. Posa.
Y qué contenta iba yo con el sol a mi lado. Me hacía parecer radiante a mí también.
Mònica, ara l'Òscar t'ha rellevat a l'habitació de dalt dels jocs, on juguen el Leo i el Nil. Ens explicava l'Òscar tots els inicis, com ho heu viscut, com ha sigut l'evolució del Leo, una evolució que Leo ha fet gràcies a l'estimulació que ha rebut, una estimulació que també ha rebut molt bé, per tant, pot córrer, vaja, a l'escola està també molt, molt, molt integrat, uh-huh, i m'agradaria fer incidència en aquest punt, no?, el punt de l'escola. Ens deia l'Òscar que el Leo va a una escola convencional, una escola pública, no? Uh-huh. Aquesta tria la teníeu clara?
A veure, tenia molt clar que volíem que el Leo anés a una escola ordinària. Ja a l'escola infantil, va anar a una escola infantil ordinària, i molt bé, i sempre hem tingut molt clar aquesta integració, que volíem que anés a una escola del nostre barri, del nostre entorn, no? Que quan anéssim a un parc, els nens del parc coneguessin el Leo, no? I ens sentissin, doncs, del barri, no? I llavors, en el moment de fer la tria, doncs, a persona ens tocava en tres escoles i vam fer prospecció, van anar a les portes obertes i una mica, doncs, per detectar el taracnà de l'escola, no? Perquè al final cada escola té una direcció, cada direcció té una manera de fer i, doncs, ens volíem assegurar, entre cometes, no? De que a l'escola on anés el Leo seria ben rebut. I, bueno, van anar a veure tres escoles i aquesta escola ens va encantar.
És l'escola Teresa Claramunt.
Teresa Claramunt, al barri de Gràcia, Sabadell.
Us heu trobat amb un sistema educatiu prou preparat per atendre les necessitats del vostre fill?
A veure, en general hi ha moltes mancances, no hi ha els recursos que serien necessaris. Però, digui, en el nostre cas, hem tingut sort i tenim les hores de vetlladora que el Leo necessita. I si no les tinguéssim, jo crec que l'escola doncs, faria els esforços perquè les tinguéssim i nosaltres també, o sigui que en aquest sentit estem contents. Però en general la sensació és que no arriben els recursos.
Aquesta tecnologia de suport, com s'ha rebut, no?, a l'escola entre els seus companys? Quina és la relació també que el Leo té als seus companys a través, no?, d'aquest comunicador, d'aquesta tecnologia?
Molt natural, perquè des del dia 1 que el Leo va entrar a l'escola ja el portava, nosaltres ja a les reunions ja ho vam explicar, van estar superoberts a formar-se perquè el Leo ha d'aprendre, però és que la persona que modela també ha d'aprendre a fer servir l'eina, no? I això implica una formació. I des de l'escola han estat sempre superoberts. I els seus companys ho veuen i com algo supernatural. Tu els hi preguntes i el Leo parla amb el seu comunicador. És increïble.
Clar, neix el vostre fill, no es detecta res, hi ha unes proves genètiques, no? Et vas fer la prova en sang i no va sortir res. Tot aquest procés després d'anar a buscar aquest segon fill, què va significar també per vosaltres?
Bueno, jo sempre dic, no?, que jo si al Leo no li hagués passat el que li ha passat, jo m'hagués quedat amb un fill, jo tenia molt clar que volia tenir un fill. Però en aquell moment doncs, també veus, no?, que, bueno, que tu tens algunes mancances, no?, com a pare, com a mare, i que al Leo també li aniria superbé tenir un germà, i bueno, doncs una mica, perquè tens molta por. Tens molta por, perquè al final entres en un món en el que veus que és molt, és tan difícil que els bebès siguin normotípics, no? que al final també estem esbiaixats, òbviament, no? Perquè estem ja en un, ens movent en terres que estan esbiaixades, no? Però bueno, al final això, no? Dir, vinga, a veure, la probabilitat és molt petita, no tindrem tanta mala sort, no? I bueno, doncs jo crec que va ser un encert i és el millor que hem pogut fer.
Com l'ajuda el Leo, el seu germà?
Buf, doncs a veure, és un model molt bo, no? Perquè té d'aquí a aprendre, no? El Nil li ensenya, el Leo es fixa, li ajuda a integrar-se, quan anem al parc el està pendent del seu germà, Leo, vine, tal... Bueno, o sigui, també el Nil encara és petit i encara ho viu de manera... Bueno, no sé fins a quin punt ell és conscient, no? De les dificultats que té el seu germà. Cada cop més comença a preguntar, no? I el Leo per què fa això, per què fa allò, però encara jo crec que no és conscient del tot, no? Llavors jo crec que és bidireccional totalment, o sigui, el Leo pel Nil és una passada i al contrari també, no? Perquè té un model de qui aprendre i de quina junts, no?
Mm. Parlàvem amb l'Òscar, clar, al final del patiment dels pares és obvi pel futur, no? De com anirà tot plegat. Com es planteja aquest escenari? Com estan les investigacions?
És molt complicat, és molt complicat. Nosaltres quan vam rebre el diagnòstic, una de les primeres coses que vam fer van ser informar-nos de com estava l'estat de la investigació a l'Angelman, i afortunadament hi havia una fundació als Estats Units que sí que portava molts anys destinant recursos econòmics que al final venen de les famílies, de totes les famílies de tot el món, i hi havia algunes investigacions iniciades i algunes farmacèutiques que fins i tot estaven en punts d'assajos clínics ja que començaven amb persones, no? De fet, l'any del diagnòstic ja sonaven campanes de que hi havia alguna farmacèutica que vindria a Espanya. Nosaltres vam entrar a l'assaig clínic aquí al Parc Taulí i hi havia 66 pacients en tot el món, nens de molt petits, i sempre tens aquesta esperança, no? De i si funciona, tot i no saber els efectes secundaris, no? que això pot tenir, perquè al final és un risc, estàs exposant al teu fill. Però bueno, estàvem informats, sabíem de tot, que, bueno, tota la informació que hi havia al nostre abast la teníem, l'assessorament dels professionals, i vam apostar per fer-ho, i vam estar 3 anys amb ingressos cada 4 mesos, punxades lumbars, ressonàncies, anestèsies, o sigui, va ser durillo. Al final, després de 3 anys, el juliol de l'any passat ens van comunicar que la farmacèutica no continuaria perquè no, els resultats que s'estaven detectant no eren significatius. I, bueno, en aquell moment alguna cosa s'apaga, no?, dins teu, perquè, tot i que ho vas veient, no?, perquè són 3 anys i tu ja veus que, bueno, que el Leo avança, però els avanços que té són naturals, són del seu propi aprenentatge, no? No hi ha res que tu diguis, ostres, això és, pot ser pel tractament, no? Tu veus, però penses, no?, dins teu, bueno, si això continua és que potser hi ha coses que nosaltres ens estem perdent, no? En el moment que et diuen que no continuarà, doncs, bueno, és com un dol que has de passar, has de tornar a passar una pèrdua, però, bueno, és canviar el xip, és resiliència i dir, mira, estem en una altra etapa i ja està, de veure el dia a dia i el futur, com tu dius, jo soc més pràctica d'aquí i l'ara i com que no sabem què pot passar, hi ha altres farmacèutiques que també estan en altres assajos, de moment nosaltres descansarem perquè va ser també molt, molt intens, però no perdem l'esperança, almenys jo, de que algun dia potser surt alguna cosa que ja no una cura, perquè es parla de cura, jo ja no crec que el Leo ja no podria ser una cura, ja és molt gran, però potser una millora que el pugui fer, doncs, menys depenent, no?, del que és, amb això doncs estaríem supercontents, o sigui que, bueno, l'esperança no s'ha de perdre.
Mònica, anem a veure com juguen els nens.
Sí.
Gràcies, de veritat.
De res, a vosaltres.
Solidaris. Mercè Folch. Cada dissabte a les 10 de la nit. Perhaps, perhaps, perhaps. Catalunya Ràdio.
Un bon exemple de com la tecnologia pot ajudar persones que ho necessiten el podem trobar en una activitat tan quotidiana com anar al supermercat. Cada cop és més habitual que en el moment de pagar la compra amb targeta, el datàfon ens demani si volem arrodonir el preu per destinar-ho a finalitats solidàries. En general, la gent prem el sí o el no. I per què? El Joan Vilaplana ha anat a parlar amb els clients d'un establiment que té aquest sistema implantat.
T'ha aparegut el missatge de si volies fer l'arrodoniment solidari quan has fet, quan has anat a fer el pagament?
Sí, 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 m'ha aparegut.
Què has triat?
Sí, que sí, avui sí.
I per què avui has decidit que sí?
Bueno, per ser una mica solidari.
Sempre el faig, sempre.
Per què decideixes fer-lo?
Si es pot, pues s'ha d'ajudar. I a més són cèntims, res, està molt bé.
Porque, o sea, básicamente porque nos gusta ayudar. O sea, ya por sí, ya ayudamos cada mes a, según qué sensaciones, pues lo hacemos porque es un importe muy pequeño.
No sé si arriba o no arriba, pero al menos la intención es aquesta, ¿no? De que si ayudas a alguna cosa, pues bueno, es una manera de...
No, normalment quan fa la compra li surt, li apareix, li sona?
Alguna vegada sí que ho he vist, però avui no m'hi he fixat.
I quan li surt, què fa vostè? El fa o no el fa?
No, no el faig.
Per què?
Perquè les meves accions solidàries les decideixo jo.
Què vols que et digui? És una cosa que habitualment estan demanant i faig que no, normalment.
No té allò un motiu concret, eh?
No hi ha un motiu concret.
I què fas? Tries que sí o tries que no?
Habitualment trio que no.
I per què?
No crec en les donacions aquí al supermercat, sinó hi ha altres mitjans i altres canals que em provoquen més confiança.
Jo ja tinc els meus recursos per donar, per fer bé amb algunes altres entitats. A mi és com si m'imposessin. Quan tu vas a comprar al
supermercat. I què passa amb aquests cèntims que donem al supermercat? Si diem que sí, aquest import de més es destina a projectes d'entitats socials que actuen a Catalunya o en altres països, com l'Índia, Ucraïna, Moçambic o Bolívia. Qui fa d'enllaç perquè això passi és l'empresa catalana Wolco. El Joan ha parlat amb un dels seus cofundadors, l'Aureli Bou.
Què us va portar a desenvolupar aquesta idea de l'arrodoniment solidari i com us sorgeix?
Nosaltres vam començar muntant una entitat sense ànim de lucre. Vam veure que, degut a la falta de finançament públic, s'havien de trobar noves maneres de vincular empresa i societat i canviar una mica el paradigma de com fem les donacions. I arrel d'aquí, diferents productes, vam acabar oferint l'arrodoniment solidari, que a dia d'avui és el 80% de tot el que fem a Wolco.
Quants comerços físics o en línia o online ofereixen ara mateix la possibilitat de fer aquest arrodoniment solidari?
Ara mateix tenim més de 5.000 punts de venda a tot Espanya, algun a Portugal, algun a Andorra. Tenim aproximadament unes 10 empreses online que estan també recaptant fons. Abans de finalitzar la teva compra, et proposen d'oferir un euro solidari a la teva comanda.
Aureli, per situar-nos, quin acostuma a ser l'increment?
Nosaltres sempre intentem que sigui una cosa petita. Al final nosaltres no volem aportacions grans, sinó volem moltes aportacions petites i que el màxim de gent hi pugui participar. Sobre l'1% de l'import del tiquet és una cosa que és raonable i en aquest sentit, doncs, a dia d'avui, la donació mitja estaria sobre els 20 cèntims, però també s'ha de dir que la donació mitja varia en funció de la compra que fas. No és el mateix comprar un restaurant que comprar un supermercat o comprar electrònica i amb uns imports molt més elevats.
No sé si teniu dades en quin percentatge de pagaments es diu sí a arrodonir l'import.
Bé, nosaltres no tenim dades perquè diguem-ne que tot el procés és anònim, d'acord? El que sí que a vegades hem preguntat al comerç, no? Una mica, doncs, en funció del número d'arrodoniments que em consten a mi i el número de comandes que tens tu, no? Quina relació tenim, no? I creiem que estem més o menys sobre el 20%.
Quins filtres passen als projectes per garantir que els diners acaben tenint la destinació adequada?
Fem un screening, fem unes entrevistes amb les entitats i treballem de manera molt determinada per assegurar que són entitats de total confiança, que els diners van a bon port i que hi ha una transparència absoluta en tot el procés.
Com podem posar la tecnologia al servei de les persones i per millorar la seva vida? N'expliquem massa poc, potser, aquests efectes positius i ens centrem massa en els negatius?
Per nosaltres la tecnologia l'entenem com una eina. Al final aquesta eina, doncs, dependrà molt de l'ús que hi faci cadascú i en funció del que busqui. Però la tecnologia és possibilitadora.
Segur que ens estan escoltant molts responsables de molts projectes socials que estiguin pensant, ostres, això és una font de finançament interessant per la tasca que realitzem a l'entitat. Com poden fer-ho si es volen sumar a aquest aparador de projectes que oferiu des de Wolco perquè quan anem a fer una compra, tant sigui presencial com en línia, puguem destinar aquest petit arrodoniment solidari de cara que vagi a finançar aquests projectes socials?
Molt fàcil. Poden entrar, doncs, a la web de Wolco, que és wolco.com, o poden escriure'ns un correu electrònic també a contact@wolco.com i els contestarem.
Doncs amb l'Aureli Bou, cofundador de Wolco, hem pogut conèixer una mica internament com funciona aquest arrodoniment solidari que ha desenvolupat aquesta empresa Wolco. Gràcies, Aureli.
Gràcies a vosaltres.
Durant el 2023 es van fer 15 milions de donacions amb aquesta tecnologia. Aquestes donacions van generar 3 milions d'euros de recaptació i 1,5 milió de persones van ser ateses a través de 107 projectes finançats. Hem volgut seguir el traç d'una part d'aquests diners. El Joan Vilaplana ha visitat una de les entitats socials que es finança amb aquesta fórmula. És la Fundació Enllaç, a Barcelona, que atén persones LGTBIQ+, que es troben en situacions de vulnerabilitat o dependència i es fixa, sobretot, en la gent gran del col·lectiu. Gràcies a l'arrodoniment solidari, l'entitat ha rebut més de 47.000 euros d'uns 267.000 donants. D'aquests ingressos se n'han beneficiat, directa o indirectament, gairebé 1.700 persones.
Sé morir, sé viure, sé fer pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.
Doncs comencem parlant amb en Joan Balanyà, que és usuari de la Fundació Enllaç. Bon dia, Joan.
Bon dia.
Joan, tu tens 67 anys, si no m'equivoco. Quant temps fa que vas conèixer el que oferia la Fundació Enllaç?
Bé, la Fundació la vaig conèixer fa temps, ja fa 10 anys o així, amb una falca publicitària que vam fer al cinema de festival gai i lésbic. Però usuari, sóc usuari des de fa un any i mig o així.
Què et va animar a participar-hi?
Em va animar el fet que estigués dirigida a gent de més o menys la meva franja d'edat, diguem. Estem en una societat generalment que hi ha un edatisme bastant marcat, o sigui, el mercat està més que res de cara a la gent jove i per nosaltres hi ha poques coses d'aquest estil.
Joan, tu en quins projectes o activitats de la Fundació Enllaç concrets has participat?
Bé, jo estic apuntat a Tai Chi, estic apuntat al Club de Lectura, després també he participat a Cinefòrums, vaig a les festes quan n'hi ha, i després una activitat que m'agrada molt, que és que cada dijous a la tarda ens trobem un grup de persones aquí i senzillament doncs, el que diem fem petar la xerrada, senzillament és això. A mi m'agrada molt.
Tu diries que com més gran és una persona no heterosexual o no heteronormativa, més difícil li és viure i expressar en plenitud la seva orientació sexual?
Jo crec que en general, com més gran és una persona, més difícil li és viure, però en general... En el nostre cas sí que té un cas particular, que potser aquests problemes, diguem, s'acusen més la soledat. Soc d'una generació que estem acostumats a amagar el que som i això jo crec que encara ho arrosseguem una mica.
Tu has hagut d'amagar-te tal com eres, eh?
Només he tret un peu de l'armari, però no he acabat de sortir del tot.
Quines conseqüències per tu té això de no poder-te mostrar?
No ho sé, hi estic tan acostumat que ara ja no ho sé, diguem. Tampoc no cal anar pregonant el que som, però sí que en certs moments no amagar.
Joan, participant en aquestes activitats d'enllaç, en què han millorat o en què han canviat la teva vida?
Bé, em fan que la meva vida sigui més activa. Tinc una excusa per sortir de casa.
Tu saps com s'han pogut finançar les activitats en les que participes?
Francament, no. M'imagino que deuen haver-hi subvencions públiques, no? Però exactament d'on surten els diners no ho sé.
Mira, jo sé d'on surt part dels diners, com a mínim, i surten d'aquesta iniciativa de l'arrodoniment solidari. Què et sembla, això, que et diu?
A mi em sembla magnífic i farà que bueno, quan vagi a comprar, que a vegades deia que no, ara potser diria que sempre que sí. Sí.
Tot s'encalenteix i jo dic novembre esperant.
Justament hem vingut aquí a la Fundació Enllaç per conèixer com aquesta idea tecnològica de l'arrodoniment solidari incideix en la vida de moltes persones. Veiem que aquesta entitat, ara ho sentíem a través del testimoni d'en Joan, treballa per donar suport a les persones LGTBI que es troben en situacions de vulnerabilitat, de dependència o d'incapacitació. També ens acompanya el seu president, en Josep Maria Mesquida. Josep Maria, gràcies sobretot per rebre'ns a la vostra seu.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia.
Ateneu a persones com en Joan, que ara ens explicava la seva experiència aquí a la Fundació Enllaç. A quines situacions personals doneu suport des d'Enllaç?
Hi ha una sèrie de problemàtiques de tipus socials i de tipus salut que sembla ser que impacten amb major freqüència amb el col·lectiu que en la resta de la població. Per exemple, un de cada 5 homes major de 55 anys a la ciutat de Barcelona conviu amb el VIH. També hi ha problemes específics que afecten a les dones que tenen a veure amb la seva salut reproductiva, m'estic referint a les dones lesbianes i parlo de la seva salut sexual i reproductiva i algunes qüestions que afecten a les persones trans i que tenen a veure amb trajectòries de vida doncs, molt en la marginalitat. A més, hi ha un tema que ens atravessa a tot el col·lectiu i que té a veure amb el fet que moltes vegades no tenim parella, moltes vegades no tenim fills i moltes vegades vivim sols o soles. I aquestes tres circumstàncies són predictores de soledat.
Quins serveis i recursos oferiu des de la Fundació?
La nostra línia d'acció té a veure amb tot el que anomenem benestar i són serveis orientats a proporcionar suport individual i també activitats de tipus col·lectiva. També té a veure amb la presència, perquè sempre hem dit que no volem tornar a l'armari, de forma que gran part de la nostra acció del que fa és posar visibilitat allà on no la hi ha. També té a veure amb la defensa, perquè hi ha moltes persones grans LGTBI que no només s'enfronten a la LGTBI-fòbia, sinó també a l'edatisme, i també té a veure amb la memòria, perquè hem de parlar tant d'aquelles persones que van patir com d'aquelles persones que van construir una altra societat molt més amable pels que són més joves.
Amb en Josep Maria Mesquida, president de la Fundació Enllaç, hem pogut conèixer els projectes, les activitats que la Fundació Enllaç desenvolupa gràcies a que, quan fem aquestes compres, apretem sí a fer l'arrodoniment solidari. Gràcies, Josep Maria.
Moltes gràcies.
Solidaris. Mercè Folch.
Sing of the years that made up this time.
L'altra mirada, amb Anna Sorinyac.
Al programa d'avui hem conegut la història del Leo, un nen de 6 anys amb síndrome d'Angelman que gràcies a una tecnologia de suport pot comunicar-se i expressar-se. Anna Sorinyac, benvinguda, com estàs?
Molt bé.
L'Anna, ja ho sabeu, és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W. Avui, a l'altra mirada, viatjarem fins al Japó per conèixer un treball documental sobre el repte que implica la intel·ligència artificial i la convivència amb els robots. Anna, quina proposta ens portes avui?
Doncs avui, per primer cop, porto una proposta, una videoproposta, no? Una proposta molt més centrada en el vídeo. Saps que normalment jo em decanto per formats fotogràfics o híbrids, però si algú havia de ser el pioner també de la meva secció a nivell d'imatge és a la persona que us porto avui, que és el Raül Gallego. Ell potser sona, no?, als oients, perquè és el director d'aquesta sèrie que es pot veure a la plataforma digital 3CAT, que es titula Punt de no retorn. I el porto perquè un de les peces d'aquesta sèrie, que no em cansaré de recomanar, es titula Japó, l'utopia de la intel·ligència artificial i dels robots.
We human has the two ways for the evolution. One is, of course, genes. The other is the technologies.
I a part és un dels capítols d'aquesta sèrie que més interrogants m'ha plantejat. Llavors serà un gust escoltar el Raül. I per qui no conegui el Raül Gallego, doncs molt mal fet, perquè el Raül és un dels, bueno, per mi és el videoperiodista del nostre país que tothom ha de tenir en el punt de mira. Si ara comencem a dir tots els premis que ha rebut el Raül, no fem secció. A part de recomanar la sèrie Punt de no retorn, també una de les últimes sèries que ha fet, que jo li recordo, és Fly on the Wall, per Al Jazeera, i bueno, una sèrie multipremada en la qual també ens planteja molts interrogants amb els temes que ha tractat.
Raül Gallego, molt benvingut.
No, encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Primer de tot, també felicitar-te per aquesta sèrie, per aquest punt de no retorn, perquè com a espectadors està molt bé que ens traieu, no?, de la zona de confort amb tots aquests interrogants, no?, que deia l'Anna. No? Ens poses davant del mirall, davant de situacions i davant d'aquestes transformacions que pràcticament ens passen per sobre, no?, com a societat.
La idea de la sèrie, precisament, és jo crec que és la sensació que la majoria de persones en aquest món ens tenim, no?, de que en els últims anys, sobretot a partir de la pandèmia, és que les coses estan canviant i realment estem en un moment de canvi que no sabem ben bé cap on anem, no? I és plantejar-nos aquest encreuament, aquest moment que la humanitat pot anar cap aquí o cap allà, no? Però sobretot jo crec que és molts incògnites, no?, que tenim, i que cada any estan passant coses que no ens haguéssim imaginat, no? Abans érem més fàcil, inclús com a periodista, fer prediccions, no? Mira, l'any que ve faré aquesta cobertura, passarà això, i ara
és impossible.
És molt difícil. Inclús la primera setmana d'any ja comencen a passar coses que dius, ostres, no m'ho hagués imaginat.
Un dels temes que has abordat, tal com bé deia l'Anna, és el de la intel·ligència artificial i els robots en un capítol que és molt interessant, però molt inquietant i pertorbador al mateix temps, no?
És curiós, eh? Molta gent m'ha dit això, hem vist l'episodi, quin mal rotllo que m'ha creat, no? Sí que... Jo no intentava crear aquest mal rotllo, però...
Clar, a la societat japonesa no li queda cap més remei que conviure, no?, amb aquesta tecnologia molt avançada.
Per mi el que era molt curiós era la diferència, no?, de com percep la intel·ligència artificial la societat japonesa en general, a priori, i Occident, no? Mirant les pel·lícules, no? A mi m'agraden molt totes les pel·lis de manga, i sempre veus que quan Occident o des de Hollywood fan pel·lícules sobre intel·ligència artificial, Terminator, no?
She believes that a machine called a Terminator was sent back through time to kill her.
Oh, 2001.
Open the pod bay doors, Hal.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Sempre és la intel·ligència artificial acaba sent el dolent, l'enemic dels humans, una entitat que vol destruir els humans, no? I en canvi els japonesos és tot el contrari, no? Sempre el robot és el salvador, no? Doraemon o la fusió dels humans amb la tecnologia acaba sent el salvador de la humanitat, dels herois, no?, que lluita contra els monstres. I volia, en un moment on realment la intel·ligència artificial ha irromput en les nostres vides, per què aquesta visió tan diferent i tan optimista que tenen els japonesos?
Clar, els robots estan integrats absolutament a la quotidianitat en una societat que, això s'ha de dir, superenvellida. Apareixen robots recepcionistes, robots assistencials, parelles terapèutiques, fins i tot hi ha un monjo, no? Un monjo androide en un dels monestirs de Kyoto, no? Va, explica'm com vas abordar aquest capítol, perquè, clar, són capítols curts, on hi ha moltíssima cosa, no?
Crec que una de les coses més interessants d'aquest capítol és el professor Ishiguro, que és un dels gurus dels androids des de fa molts anys, i tenir accés amb ell i poder-lo entrevistar va ser molt interessant, no? La veritat és que és un personatge, una persona molt interessant, no? Que quan el veus des de fora sembla com el dolent d'una pel·li de James Bond, no?
Això ho vam comentar amb l'Anna, perquè...
Després, quan parles amb ell a nivell personal, a més he pogut tractar-lo, ha vingut aquí a Barcelona, i he pogut passar més temps amb ell i amb el seu equip. És una persona que té aquesta fantasia, no?, de fusionar-se. El seu somni realment és fusionar-se amb la tecnologia per viure més anys, per explorar l'espai, no?, per anar més enllà, no? És com per ell, i molta gent que està darrere la creació d'aquesta intel·ligència artificial, realment el que volen és, o veuen com una evolució de la humanitat, no? Serà un punt en la humanitat on els humans es fusionaran i es crearà passarem de l'homo sapiens a vés a saber què serà, no? I realment ell ho veu com el següent pas de solucionar també molts dels problemes que ara tenim, no?
De fet, la manera com ho explica, no?, com comunica, no?, aquesta sensació, no?, de tranquil·litat que ella expressa, no?, quan parla. Explica, per exemple, que en un futur no molt llunyà fins i tot podrem connectar el nostre cervell a internet per millorar la nostra capacitat cerebral.
We can connect our brain to the internet so that we can enhance the brain activity very much.
I el professor també posa una data, és a dir, està parlant d'un futur molt pròxim.
Si mires quan fa que utilitzem, quan va aparèixer el ChatGPT, i com ja tots l'utilitzem i forma part ja gairebé de les nostres vides i com s'està integrant en molts aspectes, és bastant bèstia, no? A mi em va sobtar molt una dada que vaig veure uns experts d'intel·ligència artificial que deien que en 5 anys potser la majoria del contingut creat online serà fet per intel·ligència artificial. Clar, això com a periodista, com a informador...
A mi m'agafa molt mal de pensar.
Sí, sí.
La cara que ha fet l'Anna... No, dient...
És que fa temps que batalla amb això, sí, sí. Clar, doncs, què passa amb els drets d'autor, per exemple, no?
Hi ha una part molt positiva, que el que has dit, no? Sobretot aplicacions a la medicina, a solucionar problemes mediambientals, tecnologia, d'energies... Però, clar, ja ens crea molts dubtes, no? Per exemple, no? Si acabarem connectats amb un ordinador, qui controlarà aquest ordinador? Es podrà hackejar? Què serem nosaltres com a persona, com a humà, com a algú que té sentiments, o què serà l'ordinador, no? Qui serà l'home, no? L'altre dia també pensava en un d'aquests experts d'intel·ligència artificial, parlava com a l'Instagram, per exemple, o el Facebook. En el fons és una intel·ligència artificial molt bàsica, no? I com crec que la majoria de gent estem tots mega enganxats a les xarxes socials i a l'Instagram, i que la capacitat que Instagram està creat per això, no? Perquè estiguis enganxat, perquè passis estona, per la publicitat, per la data... Que si això, que és una intel·ligència artificial tan bàsica, ja ens té la majoria de la gent de la humanitat enganxats, imagina't aquestes intel·ligències artificials que seran molt més sofisticades i molt més intel·ligents que nosaltres.
Fa pànic, Anna.
Bueno, fa por, jo crec, no? Jo mirava, després ho comentàvem amb la Mercè, després de mirar el capítol, i jo deia, és que preferiria no haver-ho vist, no? Vull dir, la ignorància a vegades està superbé, perquè com és un... O sigui, ens ve sobre un canvi, no? Dona a entendre, o el que jo he entès, no? Tot i que tinc molts interrogants, un canvi que al final una de les conclusions dels experts que has entrevistat és que hem de creure en la humanitat, però precisament, no? El punt de no retorn és una sèrie que et posa molt sobre la taula cap on va la humanitat. Llavors, crec que falta, no només amb drets d'autor, no? Que potser és el que em toca més a mi personalment, però falta regular molt la intel·ligència artificial, però com es regularà la intel·ligència artificial, no? Llavors, bueno, és una pilota tan gran i que hi ha tant desconeixement que quan poses en 20 minuts totes les possibilitats i totes les amenaces i tots els beneficis que això porta, pues, genera moltes preguntes i jo, de fet, he de dir que he somiat amb aquest professor 3 vegades.
Em va trucar esperitada.
Es pot dir quin era el somni?
Un estava mesclat amb els Reis Mags.
Després hi ha un altre professor a qui entrevistes, el professor Takagi, del Centre d'Informació i Xarxes Neuronals d'Osaka, que ha aconseguit llegir la ment de les persones, no? Clar, aquí s'obre el debat un altre cop, que és el debat etern, no? De l'ús, no?, d'aquestes tecnologies. Però aquest experiment et deixa absolutament perplexa, no? Com es pot llegir la ment? És a dir, si això cau en mans equivocades, cap a on anem?
Clar, aquest experiment encara és molt rudimentari, però, per exemple, ell deia... Jo aquest experiment l'he pogut fer perquè he creat una aplicació amb intel·ligència artificial que en un mes, era d'un mes de 3 mesos, ha après a llegir aquestes imatges, no?
Via ressonància magnètica, sí.
Fent un escàner del teu cervell, no? Clar, això ho ha aconseguit en un mes d'un mes de 3 mesos. Imagina't lo ràpid que va. Ell mateix, tot i que era molt positiu, ell deia, no, és que... Ell acceptava que tenia por que això es perdés el control, no? Ell també deia aquesta, em sembla que ho diu en el reportatge, que per ell era com algo positiu, no? Que és com la humanitat tindrà com un pare, que la intel·ligència artificial, que ens, com una mena de Déu, que ens, no?, que serà com un pare per tots, no? Que ens tractarà els humans com uns nens, que ens guiarà... Clar, això fa molta por, aquesta percepció, no? Aquesta, com veuen el futur.
Una de les qüestions importants que planteja aquest documental és si d'aquí un temps aquesta frontera, no?, entre robots i éssers humans desapareixerà. Llavors aquí, ara m'agradaria preguntar-te també a nivell, a nivell, clar, de la nostra feina, a nivell periodístic, no?, ja ens hi trobem ara mateix, no?, què és real del que no ho és, no?, on es marca la frontera, com tot això podrà influir o influirà.
Clar, mira, jo estic fent un... El tinc mig abandonat, però estic fent un doctorat a temps parcial sobre realitat virtual i periodisme, no? Perquè em plantejava en el moment que podem utilitzar intel·ligència artificial, realitat virtual per estar allà als llocs, no? Hi ha una part que servirà perquè tinguis un impacte, no? Ho viuràs com si estiguessis allà, al principi serà molt fort, servirà per crear molta més empatia, però a la llarga crec que passarà com els informatius, no? Que tenim informació, ens bombardegen cada dia amb notícies que al final ja no ens impacten, no? Ens anestesien, ja no crea empatia, hem normalitzat, no?, certes realitats, la pobresa, els immigrants morint-se, ofegant-se al Mediterrani, no?, la gent morint-se de gana, i que em pregunto amb la intel·ligència artificial serà algo molt semblant, no?, de com controlar si una imatge és real. Bueno, jo crec que aquest any molts experts en intel·ligència artificial, informació, diuen que serà crucial, no?, perquè hi ha moltes eleccions que són molt importants i, clar, es veurà com s'utilitza la intel·ligència artificial, els fake news, per influir en les persones, no? I...
Bueno, és que ens trobem en un moment que hi ha els mitjans, bueno, no dic que inverteixin més en fer informació que en desmentir-la, però és que hi ha redaccions senceres o departaments sencers per desmentir notícies falses. I quan més avançada estigui la intel·ligència artificial, més grans hauran de ser aquests departaments, no? Llavors, quina serà la capacitat de generar informació verídica, real, no només a nivell humà, sinó de on s'ha de posar la inversió, no? En desmentir o en generar informació, no? Vull dir, jo crec que la nostra professió també s'afrontarà, bueno, ja fa temps que comencem a veure-ho, però és que cada vegada serà més gran. Vull dir, aquest any ja hi ha hagut moltes polèmiques de fotografies que s'han fet passar per reals, que després hem estat setmanes intentant desmentir aquelles informacions, no? Llavors, tot això on arribarà, no? Jo vull pensar també, parlar amb, no fa gaire, amb l'Emilio Morenati, no? que treballa a P, on ha treballat el Raül molt temps, que jo li preguntava com regulareu això, com, no? Què fareu, no? I al final, la nostra conclusió a nivell positiu és que potser es valorarà més que mai que els periodistes estiguem on passen les coses, no? Perquè tindran més valor encara aquestes imatges, perquè n'hi haurà tantes de falses, però no sé si això és ser molt optimista. Almenys seguirem intentant-ho.
M'agradaria, Raül, per acabar, jo la sensació que he tingut després de veure tota la sèrie, estàs preparant un darrer capítol, correcte?
Sí,
del punt de no retorn. Aquestes ganes de saber més, no? Amb algunes de les històries que tu planteges, no? Has estat dins la Jihad Islàmica Palestina, has estat al front d'Ucraïna, també amb els indígenes al Canadà, no? Són formats curts, el short doc que se'n diu, no? Pensats per consumir, per exemple, en el trajecte al metro, per xarxes socials, però et queden les ganes de més. Com ho gestionem, això? Els que ens passa això.
Bueno, és un dels objectius de la sèrie, no? És primer crear interès sobre, no?, i fer-te preguntes, i després el bo és que ara tots tenim les eines aquestes per buscar, no?, i informar-nos més, no? Jo crec que aquest és un dels objectius de la sèrie, que la gent es plantegi coses que tu les veus cada dia als informatius, però de cop parar i dir, què està passant això, no? Per què està passant? I de moment sembla que funciona, no?
Una sèrie acuradíssima, amb unes imatges increïbles, sense narradors, una sèrie que funciona per si sola. Anna?
Et deia abans, no? Jo crec que el que fa el Raül una mica en vídeo, no? Són el que seria les cròniques de llarga distància que tant fem a la revista amb text i amb fotografia, portades al vídeo, no? Vull dir, és evident que si el resultat d'un short doc del punt de no retorn et fa voler saber més, doncs vol dir que el format funciona, no? I sobretot, jo crec que una de les coses que té el format, tant el que podem veure al 3CAT, però altres sèries que ha fet el Raül, és que té un respecte per l'espectador brutal, no? Perquè tot està cuidat, la imatge està molt treballada, la manera de narrar, el plantejament de les històries, i això, doncs, moltes vegades els mitjans convencionals, no?, amb l'actualitat i així, doncs, no es dona l'espai ni es respecta tant a l'espectador, no? Algú que diu, bueno, vaig a enfrontar-me a aquesta història, doncs se l'ha de respectar intel·lectualment també, no? I crec que aquest format ho permet, i jo crec que és un gran encert que s'hagi apostat per això en aquest país.
Raül Gallego, una feina impecable, de veritat. Gràcies.
Bueno, com la vostra.
Anem fent el que ens deixen. Punt de no retorn a la plataforma digital 3CAT. Avui hem parlat d'un dels capítols, el dels robots i la intel·ligència artificial al Japó. Moltes gràcies, Anna i Raül. Ho deixem aquí, a la redacció Mireia Isart i Joan Vilaplana, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Mati Seoane i Josep Lluís Santiso. Gràcies per seguir-nos a l'antena i en podcast. Que vagi bé, fins aviat.
You heard my voice. I came out of the woods by choice. The shelter also gave the shade. But in the dark I have no name. So leave that click in my head, and I will remember the words that you said. Left a cloud in mind and a heavy heart, but I was sure we could see a new start.
So when your hope's on fire, but you know your desire don't hold a glass over the flame, don't let your heart grow cold. I will call you by name, I will share. Your heart grow cold, I will call you by name.